La Basílica de la Sagrada Família va rebre el 2017 més de 4 milions i mig de visites, unes 12.400 diàries de mitjana, i els responsables del temple s'han atrevit per primer cop a posar la data de finalització de les obres de construcció, que serà el 2026. Així comença el llibre que acaba de publicar Raül García, Els pilars humans de la Sagrada Família. L'autor és periodista, treballa al Punt Avui, i aquest no és el seu primer llibre, de fet. Deu tenir ja un interès claríssim de cara al modernisme, perquè hi ha dos llibres dedicats justament al modernisme, Barcelona i Gaudí, i el modernisme de Barcelona, que han estat traduïts en diferents idiomes. El 2018 va publicar una novel·la fora de registre. En Els pilars humans de la Sagrada Família, en Raül ens fa una aproximació biogràfica sobre el paper que han tingut alguns personatges, que, de fet, de totes les èpoques, però alguns personatges que sense cap mena de dubte han estat claus en fer créixer la basílica. Entre ells, doncs, Jordi Faulí, actual cap d'obres, Josep Maria Subirats, el creador d'una de les façanes de la Sagrada Família, Lluís Bonet, l'aparició dels personatges segueixen un ordre més o menys cronològic, i en les primeres pàgines, evidentment, doncs, està Eugeni Güell, que va ser el mecenes de Gaudí. Volem parlar-vos d'aquests pilars humans perquè, clar, la Sagrada Família ha passat per diferents etapes. La Sagrada Família ha estat un temple que ha rebut crítiques, no sé si al mateix nivell que elogis, però en qualsevol cas el que sí que està claríssim és que, doncs, hi ha qui fins i tot ha dit que era com un pastís i que s'havia de tirar a terra. Per tant, hi ha persones que han lluitat perquè l'obra de Gaudí arribés a bon port, i ara sembla que hi arriba bé perquè el 2026 està a tocar ja. Raül García, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Posa't una mica més al micro, que si no et sentiran de lluny. Pilars humans de la Sagrada Família, persones que han estat i que han intervingut en que això fos una realitat, de fet, no?
Sí, perquè molt sovint s'associa la Sagrada Família a Gaudí, que n'és l'autor, però clar, ell de fet va viure poc tros de la Sagrada Família, i al darrere d'ell han seguit molta gent, i aquesta gent molt sovint és oblidada, i en aquest llibre s'intenta explicar una mica qui hi ha al darrere.
Suposo que el Salvador de les Maquetes deu ser un dels bàsics, no?
Sí, és en Lluís Bonet va salvar les maquetes, el llibre s'explica com va ser. Vaig parlar amb el seu fill, Jordi Bonet, que va ser 27 anys al cap d'arquitectes de la Sagrada Família, i ell explica com va anar aquesta història.
Comencem per ordre, perquè jo m'he saltat unes quantes pàgines i m'he anat molt endavant, però comencem per ordre. Diríem que tenir un mecenes en aquella i en aquesta època, perquè els artistes avui també els necessitarien, tot i que hi ha menys, però tenir un mecenes devia ser clau i fonamental, i especialment un mecenes que fos tan voluntariós amb l'obra de Gaudí, perquè clar, l'obra de Gaudí en el seu temps era absolutament revolucionària i no hi havia ningú que la valorés, no?
Sí, de fet, el Eusebi Güell, que era el mecenes d'Antoni Gaudí, no només tenia importància perquè finançava bona part de les obres que feia Gaudí, sinó que a més era com una assegurança que tenia l'arquitecte per poder dedicar-se amb cos i ànima a la Sagrada Família quan va deixar totes les altres coses. Ell sabia que tenia al darrere Eusebi Güell, que era el seu mecenes, i a més també li donava suport moral.
Hi havia alguns poderosos, econòmicament parlant, de l'època que apostaven per aquest model d'arquitectura, no? Perquè, de fet, clar, no sé, trobaríem la casa aquesta de Gràcia que ara han venut a la banca andorrana, però que no recordarà com es diu, la casa Vicenç, no? La casa, bueno, la casa, una casa que va ser la primera gran obra de Gaudí. Doncs clar, aquell senyor va tenir la voluntat de que Gaudí fes una casa en contra de la voluntat de la seva dona, que no volia viure en aquella casa tan estranya, no, diríem, no? Però al llarg de la seva trajectòria professional sempre va anar trobant persones que van apostar per ell.
Sí, el que passa és que va costar molt, eh?
Ja,
va costar
no, ja, molt perquè no devia ser fàcil, clar, no?
Sí, l'estil de Gaudí, el modernisme i el que ell proposava no s'entenia, era molt estrany. Per això moltes vegades ell feia ús de les maquetes perquè la gent entengués què és el que volia explicar, perquè explicat així sobre el paper o verbalment no s'entenia, per això ell feia...
Imagina't que tu ets un mecenes i jo arribo i dic, no, és que faré una basílica, un temple, en el que hi haurà un riu pel mig i serà com si fos un bosc. Clar, suposo que en l'època això no devia encaixar ni de broma.
No encaixava, però finalment sí, va trobar les persones adequades que li donaven suport.
Tornem a algun dels altres pilars importantíssims. Mossèn Gil Parés.
Sí. Sí, Montserrat Gil Parés va ser qui va crear les escoles de la Sagrada Família, que en la seva època van ser una revolució perquè tenien una pedagogia molt avançada, però a més van servir perquè en aquella època en què hi havia l'anticlericalisme estava a l'ordre del dia, aquelles escoles suposaven una obra social important per la gent del barri, la qual cosa va fer que molta gent veiés la Sagrada Família amb uns altres ulls.
Anem amb un que va ser un col·laborador que li va fer costat en moltes èpoques, no? Que va ser en Francesc de Paula Quintana.
Sí, jo en alguna cosa he dit que fent Francesc de Paula Quintana és com el ràquidit de la Sagrada Família, perquè és un home, un tot terreny que tant dibuixava com era arquitecte, tenia moltes prestacions. No és un dels més coneguts en l'obra de la Sagrada Família i en canvi va fer molta feina.
Isidre Puig Boada, qui era?
Isidre Puig Boada, la importància que té en la història de la Sagrada Família és que va ser el primer que va donar a conèixer de forma acadèmica i amb llibres l'obra i l'arquitectura d'Antoni Gaudí.
I Jaume Busquets, aquí arribem a...
Jaume Busquets, un escultor que és el que va fer...
L'escultor que va fer el pessebre, la part antiga, diguem.
Sí,
no?
Que de fet aquest, la seva obra ha estat reproduïda en moltes postals de la Sagrada Família, la qual cosa ha contribuït a internacionalitzar la basílica.
Escolta'm una cosa, Raül, tu que deus estar interessat en el modernisme, especialment perquè veig que has escrit el tercer llibre dedicat al modernisme, i aquest molt concret en Gaudí, no? Però tu creus que totes les crítiques que ha rebut la Sagrada Família, jo recordo ara, per exemple, quan s'estava fent, quan el Subirats feia la part nova, diríem, la façana de la Passió, doncs jo recordo que eren unes crítiques brutals,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I cruels, eh?
I cruels.
Sí, sí, sí.
Home, jo una cosa que em feia molta enveja, a mi, doncs, Subirats, és que visqués a la Sagrada Família.
Sí, sí, sí.
Que s'hagués muntat un apartament allà, això sí, em feia molta enveja. Però realment, tu avui, passades aquelles crítiques, potser eren excessivament modernes pel moment, també, no? És una mica el que li passa a la Sagrada Família en si, però en aquell moment les crítiques van ser brutals, i tu la mires avui i a mi em sembla molt bonic. Jo no sé per què tothom ho va criticar tant, allò, no?
Bueno, es criticava perquè era l'estil de Subirats era diferent del que hi ha a la resta del temple. Però això té sentit perquè el mateix Gaudí va deixar dit que la façana de la Passió, a diferència de la façana del Naixement, que és tota alegria i tot flors i violes, havia d'interpel·lar i fins i tot fer por. I Subirats ho va aconseguir, perquè si et mires aquella façana no deixa indiferent, i a més ell tenia molt clar que no volia imitar el mestre, sinó perquè tenia tant de respecte per Gaudí que no volia imitar-lo, sinó aportar el seu propi estil, i així va ser.
Tu creus que el 2026 la veurem acabada?
Sí, sí, sí,
tu,
perquè ara
penses que sí?
Sí, perquè les obres van a pas molt ràpid amb els diners de les donacions, que no són entrades, perquè tècnicament són donacions, tenen prou...
Bueno, tècnicament són donacions per continuar treballant, però de fet la gent que la visita paga.
Sí, sí, sí. O sigui, sí, sí, però com
que és un voluntari, que no,
no, no, no, no, no, però és un temple expiatori, i això no sé quina repercussió fiscal té, però són donacions, i clar, hi ha molta gent que la visita i les obres estan molt avançades.
Qui era Joan Anton Maragall?
Joan Anton Maragall va ser un dels...
Respecte a la Sagrada Família.
Sí, sí, sí. Va ser un dels presidents del Patronat de la Sagrada Família. Amb ell li va tocar una època molt complicada de la història del temple, que hi havia molta gent que hi estava en contra, i fins i tot ell va haver d'anar a pidolar per moltes cases finançament per la Sagrada Família, avançar diners de la seva butxaca per comprar pedra perquè no n'hi havia, i bé, va viure una època complicada que ara, vist amb com està ara la Sagrada Família, sembla mentida que hagi estat així.
Bé, Joan Rigol, un expresident del Parlament de Catalunya, també va ser un home implicadíssim, ha estat en respecte a la Sagrada Família.
Sí, sí. Amb ell se'l coneix sobretot per la lluita que va dur a terme posteriorment pel tema de les obres de l'AVE, però la seva, jo crec que la importància capdalt d'ell és en la conversió de la Sagrada Família en basílica, que això va fer que el temple agafés molta més volada, molts més visitants i més ingressos, clar.
Ens hem saltat algun altre personatge,
sí,
eh?
Sí.
Però arribem gairebé al final a Esteve Camps, que representa una mica els nous reptes de la Sagrada Família.
Sí, sí, és l'actual president de la Fundació de la Sagrada Família, i és a ell, juntament amb el cap d'obres, en Jordi Faulia, qui li pertoca culminar l'obra de Gaudí amb l'interrogant...
Home, és un bonic paper aquest, també.
Sí, sí, sí. El que passa és l'interrogant de què passarà amb el carrer Mallorca, amb la façana de la Glòria, que encara no se sap si els pisos que estan afectats al davant finalment aniran a terra o no. Tot això està en procés de negociació i és una...
Els pisos del davant, de l'altra banda del carrer?
Els que donen al carrer Mallorca. Sí, sí. Clar, si s'ha de fer en teoria, s'ha de fer l'escalinata que va projectar Gaudí i bueno, aquí hi ha una estira i arronsa amb els veïns, l'Ajuntament...
Una mica una complicació. Escolta, tu que suposo que has visitat la Sagrada Família moltíssimes vegades i que a l'haver fet aquest llibre doncs tens moltíssima informació, aquelles persones que encara no hagin entrat al temple, què els recomanaries? Com, que s'hi fixin, fonamentalment?
Bueno...
Quedaran embadalits quan entri,
sí,
això ja...
Sí,
ja...
Sí. Primer, fer la volta per totes les façanes i si volen entendre millor la polèmica de la façana de la Passió, que s'hi fixin especialment, i després, quan entren al temple, doncs, clar, el que ara crida l'atenció, que és relativament recent, són els vitralls que hi ha ara, que això veritablement és espectacular.
Els vitralls, l'altar major,
sí.
El riu pel mig, jo no trobo res que no sigui espectacular.
Sí, sí, sí.
A veure, jo diria que... Jo recordo que la primera vegada que vaig entrar, quan vaig sortir, vaig pensar... Potser és la cosa més bonica que he vist mai. Però, clar, després em va saber greu, perquè, per exemple, Santa Maria del Mar, per mi és un temple absolutament fascinant. Sí. Potser el terme seria que és la cosa més diferent que hem vist mai. No?
Sí, sí. Jo crec que la gràcia de la Sagrada Família és l'originalitat.
Justament. No? Hi ha algun dels personatges que ens hem deixat en aquesta repassada que tu vulguis ressaltar especialment?
Home, és interessant el Josep Maria Bocabella, que és qui va tenir la idea de la Sagrada Família, perquè explica una mica d'on prové tot plegat, i després n'hem parlat una mica, Subirachs, vaig parlar amb la filla de l'escultor, la Judit Subirachs, i qui vulgui conèixer què hi ha al darrere de tota la polèmica que hi va haver amb la façana, també hi trobarà una...
Però és una polèmica que jo penso que avui ja està superada, no?
De tant en tant encara surt algú que diu que la Sagrada Família és una mona de Pasqua i que ha d'anar
a terra. Sí, però això era un polític, em sembla, no? Que va dir, no?
Sí, em sembla que ho han dit més d'una persona. Però l'altre dia que vaig fer la presentació del llibre em van explicar que havien fet una enquesta entre els catalans sobre com valoren la Sagrada Família i el 80% o una cosa així la valorava molt positivament, o sigui que és una mica una polèmica artificial o de lits potser, no?
Ja.
No pas popular.
Tu imagines per un moment que te'n vas a veure qualsevol ciutat europea, per posar-les a prop, la que sigui, és igual, i vas per un carrer estret, que és el carrer Mallorca, que no és un carrer excessivament ample, i de cop i volta et trobes amb la Sagrada Família. Jo penso que això pels visitants ha de ser brutal.
Sí, sí, sí.
Perquè no han vist res igual a la seva vida.
Efectivament,
dir,
sí, sí.
Clar,
la gràcia és l'originalitat, no t'esperes trobar-te una cosa així.
Nosaltres l'hem vist créixer, però
sí, sí.
Hi ha gent, quan arribes i ja si entres, és absolutament sorprenent.
L'hem vist créixer i ara la veiem diferent, perquè la forma que tenia abans amb les quatre torres està canviant a ritme accelerat,
clar.
I això amb l'Skyline de Barcelona també el farà diferent.
També el farà
l'està fent diferent.
L'està fent diferent, està clar. Bé, doncs esperarem amb ànsia el 2026 per veure la finalitzada i per aplaudir, evidentment, doncs, a tots aquests pilars humans de la Sagrada Família que han estat claus i decisius a l'hora de que aquest temple doncs, pogués tirar endavant. I també molta gent que... Jo recordo que es feia una qüestació com la del càncer que es fa ara per la Sagrada Família.
Sí, les taules petitòries.
Les taules petitòries.
És que la Sagrada Família les ha passat magres. Ara no ho sembla, però sí.
Per això, que vull dir que va ser molts moments a la vida que la gent donava amb diners perquè la Sagrada Família, o sigui que és una mica de tots,
sí, sí,
Família,
i tant.
Podríem dir. Raül, moltes gràcies, felicitats pel llibre, és força interessant i ens ajuda a apropar-nos a la Sagrada Família i també a alguns personatges que han estat claus, per suposat, en aquesta aixecada de la Basílica. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.